Ràdio Estep. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Avui al matí a Ràdio Estel compartint aquest temps de tertúlia amb la Milagros Pérez Oliva, amb el Josep Maria Brunet i amb en Lluís Foix. D'aquí a 10 minuts ha de començar la manifestació convocada per avui per als metges en aquesta segona jornada de vaga. Ara marxarem cap a la plaça de Sant Jaume per saber què hi està passant i com va aquesta vaga, i seguirem parlant, evidentment, avui aquí en temps de tertúlia d'aquesta qüestió. Hi ha un element, però avui us ho hem explicat a l'informatiu. El Departament d'Educació va acabar entregant el dia 8 de juliol de l'any 2021, el 8 de juliol, 8 de juliol, és a dir, quan el curs escolar ja s'havia acabat i quan les escoles estaven tancades, les ajudes que havia pensat, previst i anunciat per poder fer activitats durant la Covid a les escoles. Això incluïa les escoles concertades d'alta complexitat, és a dir, centres on poder fer aquestes activitats era absolutament fonamental. Doncs aquestes ajudes, quan van arribar, el curs ja s'havia acabat i els centres ja havien tancat les portes. Això és el que denuncia un informe de la Sindicatura de Comptes al qual ha tingut accés Ràdio Estel. Avui us ho hem explicat des de les 8 del matí. Una de les conseqüències d'això va ser que hi va haver escoles que van haver d'acabar renunciant a aquesta ajuda, bàsicament perquè com que va arribar amb el curs ja acabat, si aquella escola no disposava de diners per fer-ho, l'activitat no l'havia pogut fer. I, per tant, després no podia demanar la subvenció. Això vol dir, de facto, que hi va haver escoles d'alta complexitat, insisteixo, d'alta complexitat, que no van poder-ho fer senzillament perquè el departament no va funcionar com hauria d'haver funcionat, i així ho està denunciant ara la Sindicatura de Comptes. La Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i és exconsellera del Departament d'Educació. Senyora Ruiz, molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Hola, molt bon dia.
Sabem que el sistema falla, però, home, això és fallar, però fallar amb paraules majors, no?
Sí, i el problema és que és endèmic, és a dir, no és només els ajuts de la pandèmia. Ara ens passa el mateix. Els centres de màxima complexitat, ara fa poc la síndica de Greuges ho va exposar al Parlament, no? En seu parlamentària, amb el seguiment del pacte contra la segregació escolar. Hi ha molts centres concertats de màxima complexitat que tenen molt menys suport que les altres escoles públiques i concertades, fins i tot de bastanta menys complexitat.
Però com pot passar això amb centres? És que ja el propi nom ja fa indicar, no?, que en principi hauria de ser prioritari de tenir-los en compte.
Hauria de ser així, perquè com havies dit abans, clar, aquests centres, jo aquest dematí em parlava amb un que havia renunciat amb aquest ajut, i per exemple, jo, les meves famílies no poden avançar diners, amb prou feines poden pagar les quotes, jo no puc fer una activitat, no pagar-la, no pagar el sou al monitor o al mestre o a qui sigui, i esperar mig any que em puguin pagar això. Per tant, evidentment, doncs, hi ha centres que hi han renunciat, malgrat tenien dret i la complexitat per fer-ho. Però això passa amb les ajudes Covid, passa amb les despeses de funcionament, passa amb les ajudes a l'alumnat vulnerable. Aquesta és la motxilla famosa, no?, que han explicat. Doncs aquesta motxilla, la subvenció encara no està concedida, no està ni publicada. I els nens van començar el 5 de setembre a l'escola i estem a finals de gener.
Però portem ja més de mig curs. I encara no ha sortit?
No, no, encara no ha sortit.
Com pot ser que falli? Vostè, que en el seu dia li va tocar estar també al capdavant del departament, com pot ser que aquestes coses fallin?
Doncs perquè la burocràcia de l'administració fa que tot es retraci molt. I perquè crec que el món ha avançat molt i els procediments administratius no. I clar, no pot ser.
Clar, però això deixa anar al llit molts milions d'euros. És a dir, en ajudes, ara aquest informe, agafo les dades de l'informe de la sindicatura, preveia 59, és a dir, pràcticament 60 milions d'euros en aquesta ajuda. Se n'han acabat assignant 29 milions, és que no és ni la meitat, és a dir, s'acaben desaprofitant, i anem escassos de recursos en moltes coses, ara estem parlant d'aquesta situació dels metges, i alguns que estan disponibles, per burocràcia la meitat queden sense signar.
Clar, els procediments són lents, l'administració exigeix moltes garanties, que això per una part és bona, no? És un control del diner públic que és important, però hem volgut fer tant control del diner públic que al final perd el sentit. Això ho dèiem, si els nanos vulnerables han arribat a les escoles, la síndica ho deia, s'ha incrementat en un 103% l'escolarització de l'alumnat vulnerable a les escoles concertades. Si s'ha incrementat en un 103%, el que no pot ser és que els ajuts encara no s'hagin ni publicat. I crec que l'administració hauríem de buscar formes imaginatives de fer les coses. És a dir, si és l'administració que diu, mira, aquest nano és vulnerable i per tant ha d'anar a aquesta escola, de la mateixa manera que automàticament o gairebé automàticament es matricula, automàticament hauria de poder rebre els diners. No t'hauries ni de presentar en una convocatòria, perquè l'altra cosa que no expliquem gaire és la quantitat de coses que has de presentar per justificar una subvenció. Són tremendes, clar. I justament els centres que tenen menys recursos i més necessitats són els que tenen més dificultats per fer-ho. I aquí, doncs, moltes vegades es perden, demanen tantes coses que les direccions dels centres concertats diuen, escoltem, nosaltres ens agradaria dedicar-nos més a la pedagogia i menys a l'administració, no?
Clar, però és que estem parlant, estava repassant ara aquest informe, per exemple, clar, és que si tu aquest informe t'acaba concloent fins i tot que no és només que hi hagi aquest mal funcionament, sinó, per exemple, en les bases de la convocatòria d'aquestes ajudes que es van acabar entregant el 8 de juliol, aquestes bases ni tan sols es van comunicar correctament a les escoles. O si més no, les escoles no van acabar sabent, per exemple, perquè hi ha escoles que les van acabar demanant i resulta que hi havia en algun lloc que s'especificava que només els centres de nivell de complexitat que fos igual o superior a 2 i podia tenir en compte, però no se'ls va ni tan sols comunicar i, per tant, algunes no van arribar, d'altres van tramitar-ho quan no ho podien tramitar, als altres els van assignar que el curs ja estava acabat.
Sí, aquest també és una de les coses que parlem amb el departament, de quin problema hi ha per saber, perquè cada centre sàpiga quin nivell de complexitat té. Si a vegades ho dic, si només cal mirar l'escola, i un ja sap, però clar, no podem adivinar quins criteris fa servir l'administració per determinar quan l'alumne és vulnerable o no, quins criteris fa servir l'administració per decidir si un centre té una vulnerabilitat, si té un nivell 1, 2, 3 o 4, els que siguin. Clar, si hi ha tanta opacitat, és molt difícil per això que deia, hi ha gent que s'hi presenta i no caldria, i hi ha gent que potser s'hi hauria de presentar i no ho fa. Sí que demanaríem no només la celeritat, no?, sinó aquesta transparència. No passa res, sí, hi ha centres d'alta complexitat i centres de menys complexitat, d'acord, però posem les cartes sobre la taula i més quan estem parlant de recursos per a l'alumnat vulnerable. Mira, aquest dematí parlàvem amb un centre, em deia, jo al final vaig renunciar, un centre de molta complexitat, a 2.800 euros, gairebé 3.000 euros, perquè no hi havia manera, jo no els podia avançar. Vaig poder avançar una part, però no d'altres, no? I enguany, els centres aquests...
Al final, el que està obligant és aquest determinat tipus de centres, per exemple, a viure a crèdit, però viure amb un crèdit que no saps quan t'arribaran els diners.
Sí. De fet, tenim escoles concertades que demanen préstecs, perquè, clar, l'administració no paga quan... a la mateixa celeritat que nosaltres escolaritzem els nens, no? Que hauria de ser, escolta'm, comença el curs al setembre, que va al setembre, doncs cobres el corresponent al setembre, octubre, exactament així, no és així. L'any passat, tots aquests diners que s'havien de rebre per alumnat vulnerable, la convocatòria sortia el mes de maig, és a dir, quan ja s'acabava, i es va resoldre a l'inici d'aquest curs.
Bueno, gràcies, però és que anem pel camí, pel que em deia d'aquest curs, que el vam tornar... De fet, vam començar-lo més d'hora que mai, el 5 de setembre, diguem-ne.
Sí, sí.
I estem a 27 de gener i encara no han sortit. Jo crec que ja anem pel camí, més o menys, que tornarà a passar una altra vegada. Vull dir que ho acabarem coneixent al mes de maig per presentar-s'ho, per cobrar-ho a curs vençut, per entendre'ns, no?
Esperem que no. El departament ens va dir que enguany ho faria més aviat i estem esperant que a finals d'aquest mes... però jo crec que cal un replantejament general, no? De dir, solen, fins a quin punt els procediments de l'administració han de ser tan feixucs, no? I tan lents, perquè això perjudica les famílies. Al final, ara em deia una direcció aquest dematí, solen, a mi m'han fet fer una formació de 35 hores per aquest programa, jo ja l'he feta, la vaig fer al setembre. Però, clar, els diners no han arribat, i això vol dir tallers que no pots fer, reforços que no pots fer, amb nanos d'entorns molt vulnerables. No?
Déu-n'hi-do. Meritxell Ruiz, un plaer, com sempre, que ens hagis acompanyat aquesta estona.
Gràcies a vosaltres per
que vagi,
aquest tema.
Que vagi molt bé, molt bon dia.
Igualment, adéu.
Ah, perdona, perdona. Pensava que la Milagros volia formular una pregunta.
Bueno,
que...
sí.
Ah, bueno, si vols.
No, però si ara...
Ara no t'hi veigis obligada, eh?
No, que ja l'havies acomiadat, però no. Jo, el meu dubte era, això afecta només als centres concertats o també afecta a les ajudes pels centres d'alta complexitat públics, perquè, i l'altra qüestió és quants centres hi ha. Jo tinc entès que hi ha més de 700 centres d'alta complexitat, quants d'ells són públics i quants són concertats.
Molt bé, Milagros, bon dia.
Bon dia.
Començo pel final. Com que no ho sabem, doncs no sabem les xifres, una xifra d'aquestes que sap el departament. També és veritat que nosaltres som el 30% del sistema, per tant, per força n'hi ha d'haver més de públics que de concertats, perquè nosaltres representem el 30%. Però només per dir una població que estem ara, no? Que és Barcelona, al Raval, totes les escoles tenen la mateixa complexitat, siguin públiques, siguin concertades, i tenen els mateixos problemes i els mateixos reptes. No? Clar, quina és la diferència? Que en un centre públic, per exemple, qui et paga una escola, pública, qui et paga la llum, qui et paga la calefacció, qui et provisiona els ordinadors, és l'administració, per tant, és un tema del que no te n'has de preocupar. A l'escola concertada només es cobreix un 40% d'això. I, a més, ho reps a 60 dies. Només això, les despeses aquestes de funcionament. Que llavors la pressió és molt més gran. Els centres públics no han hagut de renunciar a res, perquè ells saben que això ho fan i això paga l'administració i ja està. És a dir, no gestionen directament ells tots aquests pagaments. Ja ho fa l'administració, o saben que l'administració acabarà cobrint. No és el nostre cas, no? Que et presentes una subvenció, no saps quan et donaran, no saps quan arribaran, i clar, per prudència amb aquests centres el que fan doncs, és això, renunciar-hi. Ja un ha dit, mira, jo ni em presentaré perquè és que no puc avançar res. I quan tregui la convocatòria, que ara et pots presentar el 31 de març, jo per 2 mesos, què faig? Abril, maig, juny, per 3 mesos ja no valdrà la pena que em posi a fer un programa. Per tant, no sabem Milagros, l'incògnita, no?
Ja.
I no afecta per igual. En tenim, sí, és veritat. De fet, hi ha una dada que últimament expliquem molt. El Departament d'Ensenyament, ara que ha publicat totes les dades en un format més modern, el percentatge d'alumnat vulnerable a l'escola pública i el percentatge d'alumnat vulnerable a l'escola concertada és el mateix, pràcticament el mateix, a unes dècimes només de diferència. L'altra cosa és com es distribueix això, eh? Però el que sí que podem dir ara, i que en aquests últims anys doncs, s'ha fet molta feina arrel de la signatura del Pacte contra la Segregació Escolar, és que el percentatge d'alumne vulnerable a la pública concertada és el mateix respecte a l'alumnat matriculat.
Ara sí, Meritxell Ruiz, un plaer, que vagi molt bé.
Gràcies, adéu.
Bon dia, que vagi molt bé.